Catalunya.
I el dia que aquest programa es va emetre en una dimensió especial per intentar reanimar una mica la cultura i demanar, amb èxit descriptible, que hi hagués un carnet cultural, un passaport cultural, èxit descriptible, com tantes propostes que es fan per dinamitzar les coses, que després tenen un... diguem que un interès teòric de l'administració de benvinguda, però que acaba dormint en el calaix dels justos. Bé, aquell dia, des del Museu Dalí, ens deien els seus responsables que la manera de reinventar-se per intentar superar tot el tràngol que estaven patint i que els havien portat en una situació inimaginable i alhora també, en fi, impensable en altres circumstàncies, l'única manera que tenien de superar tot això era reinventar-se i sortir a l'estranger per salvar-se. I a partir d'allà, resulta que la Fundació Dalí va començar a organitzar exposicions a fora i ara en té 4 de simultànies. Una a Itàlia, l'altra a Taiwan, l'altra a Corea i l'altra a Sant Petersburg. Artur, bon dia.
Bon dia, Josep. És evident, és a dir, si el teu mercat ha quedat absolutament estrangulat, col·lapsat, sepultat...
Si els coreans no poden anar a Figueres, exacte. Si els russos de Sant Petersburg no poden anar a Figueres...
Aquest és el joc. És
si els italians no poden anar a Figueres, doncs, escolta, anem a Itàlia, anem a Corea, clar. Anem a Sant Petersburg.
Clar, això només ho pots fer...
Això és la muntanya i Mahoma, això,
Efectivament. Però només ho pots fer si tens una marca universal com Dalí. És a dir, això, si ho vols fer, doncs, amb segons quin tipus d'obra o d'artista és més complicat, però Dalí, que és una marca potentíssima, la pots exportar allà on vulguis. Ho hem parlat moltes vegades en aquest programa, que no hi ha ciutat on et trobis una petita exposició amb més o menys qualitat, a vegades inclús amb obres que són irregulars, de Dalí. I per tant...
I de vegades amb falsificacions.
I a vegades amb falsificacions. O més aviat tot allò que havíem parlat en relació a l'obra gràfica, aquell mateix, que hi ha tot aquell embolic, o les obres escultòriques. Per tant, està molt bé que la Fundació Dalí, en un moment de tanta complexitat, faci això, i haurien de prendre nota, per exemple, doncs, també el Museu Picasso a Barcelona, no? Que té una situació paral·lela, una situació de gran complexitat, perquè ha perdut més del 80% dels seus visitants per la pandèmia, tot i que és evident que es aniran recuperant. No sé si us passa, però jo ja començo pel carrer a veure turistes, a gent jove...
Com són?
Doncs mira, els veig normalment amb moto, amb motos d'aquestes que lloguen, i no, els que he vist francesos, habitualment, i això vol dir que a poc, però hem estat molts mesos que no n'hem vist cap, vol dir que a poc a l'homus turisticus...
No, ja fa algunes setmanes, que els caps de setmana...
Comences a veure'ls.
Algunes parelles joves. Com els veus? Perquè van amb calça curta, sí. Ells, i elles amb bruses de tirants. I dius, aquí encara no ho portem, això. Ja ho portarem, però encara no fa tanta calor.
Van avançats.
Però els comences a veure. I és veritat que el Museu Picasso comença també a veure. I això, tal com està anant el tema de la vacunació... Que a mi em sobta, per exemple, doncs, la setmana que ve jo ja em podré vacunar, cosa que pensava que, vaja, estaria a l'estiu i no em vacunaria fa uns mesos.
Però tu perquè tens un esperit jove que de vegades et fa confondre que ja no ets tan jove.
Jo sóc un ancià entre 50 i 59 anys, segons diuen els diaris. Però vull dir que tot això, efectivament, es portarà en un moment, al setembre, segurament, en el que els museus podran tornar a tenir una activitat a poc recuperant-se com havia tingut abans de la pandèmia. Per tant, està molt bé que el Museu Dalí faci tot això, però possiblement d'aquí a poc no li caldrà fer-ho.
No, deia això perquè el Museu Dalí fa això, el Reina Sofia també es reinventa, per exemple.
Sí, això m'agrada molt, això m'encanta. Això de la reinvenció és molt pròpia del Reina Sofia i del director, que li encanta.
Ai, que et fiques en un lío una altra vegada. Vés en compte.
Li agrada aquests, tornar a fer projectes museogràfics. Avui, quan ho llegia, em feia molta gràcia. Projectes en funció del patriarcat, del moviment actual, naturalment, doncs, amb tot el moviment del feminisme, per tant, una revisió... O sigui, fa uns anys el tema era la guerra. Us en recordeu? La guerra, el Guernica, tot s'estructura al voltant de la guerra i ara es fa tota una reordenació. Reordenació en la qual hi ha un tema que estic molt content.
Però, perdó, reordenar no vol dir necessàriament reinventar.
No, però t'ho venen com reinventar. És a dir, això el que és una readaptació museogràfica als nous vents que porta la societat i la cultura d'avui. I està bé que es facin, no. Tots els museus ho
fan. Però la cultura, això ens porta a una qüestió molt més àmplia i complexa, eh? I el Jacinto també m'agradarà que opini. La cultura ha de marcar la pauta per iniciar nous camins o la cultura ha d'anar a remolc dels camins que li pugui marcar determinada tendència social?
En aquest cas és la societat que té actualment...
Sí, però jo no pregunto això.
Jo crec que la cultura va a rebuf.
Però la cultura ha d'anar a rebuf?
No.
O hauria de marcar el camí? Això és el que et pregunto.
Això són les vanguardes, no?
Les vanguardes que haurien...
Les vanguardes tenen que marcar una mica les...
De marcar el camí, però les vanguardes ja es van accelerar tant al segle XX i XXI, no?, que en 30 anys pràcticament va passar tot, no?, quants ismes hi ha en aquest moment, que a partir de llavors les segones vanguardes, el que es va dir la transvanguardia, no?, per exemple, a Itàlia, als anys 80, tot això avui s'ha quedat amb un escenari de cul de sac, de bloqueig, que ho veus clarament en les arts i en general en la cultura, no? Hi ha com una certa desorientació, desnortament de no saber per on es va. Llavors, què passa? L'agenda social és tan potent, amb tota una sèrie de reivindicacions, moltes legítimes, altres potser exagerades, però que fa que els models culturals s'adaptin. També per una qüestió d'allò que alguna vegada hem parlat aquí, del políticament correcte, no? Avui políticament correcte és adaptar-te a aquests béns socials...
Vaig veure l'exposició de Troia que van fer al British Museum, que era curiosíssim, perquè, clar, donaven la guerra de Troia, però des d'una perspectiva actual, que era allò de que l'horror de la guerra i estem en contra de la guerra, o sigui, havia allà una voluntat d'explicar un missatge sobre la guerra de Troia. Que és curiós, no?, que és aquesta idea de fer-ho políticament correcte, no?, tot en aquest moment, o sigui, fer una exposició amb armes...
Era una revisió històrica de la Guerra de Troia?
Era, bueno, a partir de fons de diferents museus, entre ells el British, explicar una mica la Guerra de Troia, no?, la part arqueològica, la part mitogràfica, i la veritat era una exposició brutal, com les que fan al British Museum, però hi havia aquesta voluntat de anem en compte perquè estem tractant un tema que és la guerra, que no és políticament correcte.
Que això fa 10 anys no s'hagués plantejat,
no,
així.
Havies fet una exposició sobre la Guerra de Troia i ja està, no? Ara no, tenia que haver una reflexió sobre el fenomen de la guerra.
De la guerra.
I estava, la veritat, estava molt, molt ben fet, algunes peces d'art contemporani molt, molt interessants.
Per tant, els museus fan aquesta readaptació, el Reina Sofia ho està fent, i això permetrà que també revisi algunes coses que eren irregulars, és a dir, que unes obres més importants del Reina Sofia, que és l'atelier de l'artista de Barcelona, estigui avui en el Consell de Ministres, hi hagin uns senyors que els veiem cada dia a la tele asseguts donant l'esquena al quadre, doncs això és una irregularitat i aquest quadre tornarà allà on ha d'estar, que és el museu, amb una sala dedicada a aquest artista, que li agradi més o menys en el seu director, forma part de la història de l'art contemporani espanyol d'una manera important.
Efectivament, t'estàs posant...
Estupendo, estàs posant estupendo.
En una situació interessant.
Sí, eh? però per això vinc aquí.
Immediatament ens acabes de dir... No, jo estic encantat de la vida. Només faltaria, no?
Perquè
a més, que m'aportis les avantguardes del pensament, clar, sobre l'art, també. És cert que si pengen un quadre determinat, d'un autor determinat, a la sala del Consell de Ministres, i tots hi seuen d'esquena, dius, home...
I el pintor s'ha queixat públicament, ha dit que no és el lloc on ha d'estar, doncs, i el ministre l'ha trucat i li ha demanat disculpes, doncs se suposa...
Sí, però
doncs,
el quadre continua allà.
Continua allà. Però és lògic que continuï allà, perquè dona una imatge de modernitat. Els quadres tenen un poder simbòlic, llavors aquesta obra els hi va bé per donar una imatge de modernitat del govern. Però és absurd tot això. El quadre ha d'anar al museu, que és on ha d'estar, que posin un tapís de patrimoni nacional.
Bé, amb una revisió històrica, també, de l'època del tapís.
Però que és neutre, el tapís.
Ui, no ho sé si és neutre, el tapís.
Sí, tu creus? El que no és neutre és sortir el 3 d'octubre amb un quadre darrere de Mengs que és Carles III amb una porra. Això no és neutre.
Parles del 3 d'octubre del 17,
sí, cap de, del discurs
missatge del cap d'estat.
El dia que el cap d'estat va perdre una part del seu territori.
Estàs combatiu, eh? Avui tindràs
trucades. No, això, això no és neutre, això hi ha un missatge al darrere molt clar. Molt clar i molt, crec que molt desafortunat. Però això no és neutre.
Això és la instrumentalització de l'art, no?
Sí, que sempre ha tingut aquests vincles de tipus polític, de tipus simbòlic, de tipus social. No?